Vinga, com estàs? Que avui estem fent història, eh? Ja veuràs que parlarem molt del que ja t'havíem avançat aquests darrers dies, doncs del tancament, bueno, de la falta de pluges, etc, i de tot el que va comportant. I això porta, doncs, a coses històriques. Una pot ser les altes temperatures, que ara ens ho explicarà l'Armando Álvarez. De moment, ja et dic que estem fregant els 25 graus a la ciutat de Lleida. L'altra serà el tema de l'aigua i del tancament del canal d'Urgell. Però tot això sense oblidar, doncs, que avui, per exemple, és el Dia Internacional de la Conscienciació pels Pingüins, per exemple, i que també avui és el Dia Internacional del ADN. Ja saps, aquest descobriment, doncs, que encara està relativament verd i que encara s'hi ha de treballar molt, però que s'espera que en un plaç, doncs, a curt i mig termini ens ajudi a la cura de moltes i moltes malalties. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimarts avui, eh? Avui és 25 d'abril del 2023. Estava revisant coses que van passar tal dia com avui, i a l'any 1998, o sigui, fa 25 anys, a un municipi de Sevilla que porta per nom Aznalcóllar, es va trencar una tanca d'una bassa que hi havia residus tòxics, que va provocar el que es coneix com a desastre d'Aznalcóllar, que va ser la contaminació d'aqüífers i entorns naturals. Tot això allí a la zona de Doñana, que ara també se n'està parlant del tema d'aigua sí, aigua no. És que tampoc van tan sobrats d'aigua, vull dir, no és una cosa que tinguem només problema a Catalunya, ni molt menys. Doncs això, d'això que t'estic parlant ara fa 25 anys. I tal dia com avui també, són curiositats, eh? Tal dia com avui, però de l'any 1947, doncs neixia Johan Cruyff, futbolista holandès. Per tant, escolta, si no em fallen les matemàtiques, estaria fent 76 anys. Ja saps que ens va deixar a l'any 2016. En fi, anem a buscar la previsió meteorològica. Avui, ja saps que estem començant aquesta setmana en la que ens han dit que arribarem a uns màxims de temperatures històrics, també. Al principi estava marcat sobretot per dijous, ara sembla que s'ha retrasat un pelet i ens arribarà entre dijous i divendres, o divendres ja, les temperatures màximes. Però vaja, qui en sap d'això és l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg. Marxem cap al Centre d'Observació Meteorològica de Lleida, allí tenim l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Venga, estem fent història. Mira, ahir amb l'Armando Álvarez portàvem una conversa per WhatsApp en la que m'enviava les previsions, al final són previsions, però es poden arribar a complir, de les temperatures, i jo li dic, és que estem batent els rècords de l'any passat, que l'any passat va ser un any en el que pensàvem que ja no es podia arribar més amunt. Doncs l'any passat vam començar al maig, Armando, unes temperatures fora de l'habitual, aquest any estem començant a l'abril.
Sí, encara no hem arribat, però sembla que sí, que arribarem als 30 graus aquesta darrera setmana d'abril. Tot i que això ja ha passat en alguns anys, sí. Ha passat. No, el problema és que tingui continuïtat o no. Clar. El que va passar l'any passat és que el 10 de maig van arribar a 30, el 18 de maig van arribar a 35 i ja no va parar. Va ser una calor constant, no. Que es va arrossegar fins juny, juliol, agost, setembre una mica menys, i fins i tot l'octubre i novembre també van ser rècords. Enguany, pues, portem un mes de març ja, que era el segon més càlid de la història, i aquest mes d'abril està competint pels primers llocs, també. Perquè la darrera setmana sembla que hi ha un rally alpista final. A partir de demà, les previsions arriben, diuen que podríem ja arribar als 30 graus, fins i tot una mica més, entre dimecres, demà i dissabte. Dissabte ja, diumenge, hauria una davallada. Amb tot això, sí que va plovent, però plou poc i en forma de xàfecs de reduïda extensió i no gaire quantitat al Pirineu. Ara mateix estan caient xàfecs a la zona de la Cerdanya i molt al nord del Pallars Sobirà i fregant la Vall d'Aran, poca cosa. És a dir, s'ajunten les dues factors, que és la sequera i la temperatura, l'augment de temperatura, que se retroalimenten mútuament. És a dir, a Lleida portem des del 23 de febrer que no plou. Sí, sí, ha plogut 4 gotes.
Sí, però aquestes no compten.
0,6 en 2 mesos. Sí, i què ha passat? La vegetació, on no se rega, pues se va afluixant, se va ressecant, i el terra se resseca, i això fa augmentar la temperatura. Degut a la insolació, quan inciden els rayos solars sobre una superfície que no té vegetació, la temperatura és més alta que la que té vegetació, en la qual cosa les temperatures són més altes. Si amb això, que és degut a la insolació, la radiació solar que ara ens arriba és igual que la del 18 d'agost.
Déu-n'hi-do.
Si això s'afegeix, l'advecció, que és la paraula tècnica, però diu l'aglopada, l'arribada de massa d'aire del nord d'Àfrica, que es mesura a 1.500 metres d'alçada, que avui ja t'enviaré un mapa perquè queda molt clar, sí. És com si el Sàhara estigués envaint la península Ibèrica travessant l'estret a l'ample.
Sí.
I estrenent-se per tot l'interior de la península Ibèrica. I només se salva una mica la línia de la costa perquè el mar encara està pues, a 16-17 graus i fa una mica de tampon, amortigua l'ascens de temperatures en la línia de la costa de tota la península Ibèrica. Però a l'interior, entre la radiació solar, la inclinació del rayo solar, les hores de sol, que estem tenint moltíssimes, també faren rècord d'hores de sol, rècord de poca pluja i rècord de temperatura. Potser, bueno, ajuntant les tres coses, pues, fa que la situació pues, d'aquesta setmana siga com de ple estiu, però que estem a l'abril.
És que clar, si estem a l'abril, ni tan sols estem al maig encara.
La gran diferència respecte a molts anys anteriors, n'hi ha hagut algun any de memòria, jo no me recordo, però mira, les estadístiques, els anys 70 havia nevat, a mitjans d'abril. És a dir, arribaven masses, el problema és que no ens arriben masses d'aire fred del nord, i totes les que arriben hi ha un predomini de les masses d'aire subtropical que es diu càlid, ja sigui de l'Atlàntic més al sud o del nord d'Àfrica, que a més porten pols en suspensió, un descens de la humitat molt gran, uns vents que bufen en aquest moment aponentats a 20 o 25 quilòmetres que acaben ressecant encara més i que no plou. I tenim la suma de març més abril, la més baixa, en la mitjana són 70 litres. Tenen 0,6 en Lleida Ciutat.
Imagina't.
És que els darrers 111 anys comptant en guany.
Clar, és que no és que hagi plogut una mica menys, és que ha plogut, vaja, pràcticament nul.
Res.
Bueno, és que aquest 0,6 litres tècnicament és zero.
S'evapora, queda per el terra de les fulles, bueno, no serveix res.
Armando Álvarez, a les previsions aquestes que teniu accés, ja ho sé, previsió és previsió, però a mig i llarg termini, seguim amb la situació que teníem?
Han sortit que aquesta setmana pues, estarem de 6 a 10 graus en l'interior, sempre en l'interior, no en la costa, per damunt de la mitjana, de 6 a 10, i la propera setmana no seran tan altes, però encara estaran entre 3 i 6 graus per sobre de la mitjana, en la primera setmana de maig. I bueno. Si pluies, només es veuen els xàfecs de les tardes, vespres, al Pirineu, Prepirineu, sempre molt irregular, molt desiguals, no d'igual magnitud, que no acaben arribant als pantans, perquè se la queda el propi territori, pues, ja sigui les fulles intercepten la breda i aquesta bueno, es sobreviu una setmana més amb aquests xàfecs, que és l'únic que tindrem durant les tardes. Sembla que el dia 30, diumenge, ja... Bueno, anava a dir refrescaria, però vull dir baixarem d'aquestes temperatures de 30 graus.
No seran tan altes.
Sí, no serà ninguna refrescada de l'altre món, se notarà més al Pirineu i continuarà havent-hi pues, més xàfecs. El dia 30 n'hi hauria més important que al Pirineu, Prepirineu, cal perfilar-lo. I a veure si això tindria continuïtat, però sembla que tornarien després de l'1 de maig a enfilar-se les temperatures.
Bueno,
aquí està la qüestió, si continuarà o només serà puntualment, que és el que ha passat històricament, que veia una glopada càlida al mes d'abril, però tornava a marxar.
Clar, Armando, ara els propers minuts parlarem d'una primera conseqüència, que és el tancament del Canal d'Urgell. Això és una primera conseqüència, i parlarem amb molta gent que acabaran dient, bueno, escolta, estem esperant a veure si plou al maig. De moment no hi ha previsió de pluja al maig.
No, perquè tampoc les previsions arriben massa lluny, no? Però, bueno, el maig és un dels mesos que més plou. Imagina. Però, claro, n'hi ha algun any que no. I, claro,
però em refereixo, Armando, em refereixo, sí. Ja no per alarmar, però els mesos, un dels mesos que més plou és el maig, com bé dius. L'abril sí. Crec que també té un...
Sí, el tercer o el quart. Després estan l'octubre i el setembre.
Val. Llavors, si a l'abril i al maig no plou...
El problema és que no són constants. No estem ja. En l'Atlàntic, que són més constants o més fiables, sinó que tenen molta variabilitat d'un any a un altre.
Sí, però vull dir que si al gener i febrer no ha plogut el que havia de ploure, sinó molt menys, al març i abril no ha plogut i al maig no plou...
Els cereals de la plana de Lleida de Secà, o de la meitat sud de Lleida, fins i tot també d'Òscar, han sobreviscut perquè han tingut un hivern plujós, però només a la plana de Lleida, 93 litres han recollit a Lleida, i per això han sobreviscut, però ara necessiten el rec.
Clar.
Perquè un altre factor de l'augment de la temperatura és que tots els éssers vius, animals, persones i plantes, necessiten aigua per transpirar. I amb més temperatura transpiren més i necessiten més quantitat d'aigua. És el que va passar l'any passat en el regadiu, que van necessitar un 25% més d'aigua que qualsevol altre estiu, per produir el mateix, tant els fruits com els cereals.
En fi, aquest
és el... Més despesa d'aigua.
Aquest és el panorama.
No gaire bo,
de moment. No gaire bo, de moment. Divendres tornem a parlar amb l'Armando Álvarez.
A veure què puntes de calor.
Clar, divendres, en principi, Armando, parlarem tu a 6 sí. o 7 graus per sobre de la temperatura que hauríem de tenir.
Sí, o 10, ja ho veurem. Bueno, és una barbaritat. En aquest moment, la temperatura que ara fa de 25 graus és la mitjana del mes de maig.
De maig.
Encara li queda la pujada que tindrem d'aquí a les 5 de la tarda,
mare,
perquè les màximes donen molt tard a la zona de la plana de Lleida.
Molt bé.
I encara podem enfilar-nos avui a 28 o 29 graus.
Déu-n'hi-do. Armando Déu-n'hi-do. Álvarez, protegiste del sol, va.
D'acord.
Cuida't força.
Tothom ho ha de fer, perquè el sol sí. és com d'agost i estem blanquets, que sortim d'aquest hivern.
Que sí, que sí, que sí, que sí, totalment d'acord.
Molt bé.
Una abraçada, Armando, fins divendres.
Adéu, bona tarda.
Hi ha una dada amb la que t'has de quedar. La potència del sol, o sigui, la radiació solar, per entendre'ns, equival, com ben s'ha dit ara l'Armando, al 18 d'agost. 18 d'agost. Aquí, el 18 d'agost, no se t'ocorreria sortir al carrer sense protecció solar? Doncs ara és exactament el mateix. A més, aquests propers dies vindrà acompanyat de la sensació de calor. Perquè una cosa és la radiació solar, que és la que impacta contra la nostra pell. L'altra, la sensació de calor. Per tant, ja ho sé, que ho hem dit, que t'has mirat el calendari 3 vegades des que hem començat a parlar d'això. Sí, estem al mes d'abril, però aquesta és la realitat que ens ha tocat viure. Són les 12:33 minuts, parlem d'altres històries.
COPE Lleida. Estàs informat.
A tot això ja saps que tenim el nostre número de WhatsApp perquè ens puguis enviar missatges de veu o de text al 664-526-180, 664-526-180. Avui, evidentment, parlarem de les conseqüències d'aquesta falta de pluja, unes conseqüències que tots sabíem que podien arribar, però que... Escolta, que ho veiem molt lluny i que no serà tant i que segurament acabarà plovent i tranquils que, a veure, tard o d'hora acaba plovent perquè sempre s'arregla tot. Doncs bé, no ha plogut, no s'han fet els deures, no hi ha hagut previsió i ara estem actuant a correcuita, transitant perillosament sobre la línia vermella. Això és el que estem fent ara, equilibris a la línia vermella. O al previ a la línia vermella. Només ens falta ja arribar al moment en el que obrim l'aixeta i no sortir aigua. Igual et penses que la situació no és exactament aquesta. I depenent d'on rebis l'aigua, doncs encara no és aquesta. Dic encara, encara no és aquesta. Però estem transitant a prop de la línia vermella i estem prenent decisions a Salt de Mata. Ara, corrents. Correm-hi tots, a la línia vermella. Abans de tot, et dono una bona notícia, que també té a veure amb el tema de l'aigua, o de la neu en aquest cas, tot i que tampoc ha sigut abundant aquest any. Però ja t'avançava ahir que les previsions, el turisme d'hivern al Pirineu Lleidatà han estat bones. I de fet, ara que ja s'ha fet recompte de tot, les estacions d'esquí del Pirineu han tancat aquesta temporada 22-23 amb el segon millor resultat de la història, tot i les altes temperatures i tot i les poques precipitacions de neu. Així tot, el segon millor resultat de la història. En total, durant aquesta darrera campanya s'han venut entre els 11 centres d'esquí alpí i nòrdic del Pirineu de Lleida pràcticament 1,5 milió de forfets. Si vols el número exacte, és 1.448.000 forfets. Només és un 3% menys que el 1.492.000 de la temporada anterior. Per tant, pràcticament és un empat tècnic. I és que la temporada anterior va ser el millor registre fins ara, tal com ens ho han explicat des del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Malgrat aquest bon balanç de forfets, els resultats no han estat iguals per a totes les estacions, i justament per això, perquè de neu no n'hi ha hagut. De fet, de neu n'hi ha hagut molta menys que la temporada passada, i també ha durat molt menys, perquè una cosa és que n'hi hagi menys de quantitat i l'altra que, a més, duri menys. Perquè, escolta, amb mig metre, si va fent fred a les nits i no fa molta calor de dia, pots aguantar molt temps. Potser la muntanya no estarà allò maca, però tens mig metre de neu a totes les pistes i pots seguir. El problema de tot això és que, com que les temperatures han estat molt altes, aquest mig metre de neu s'ha quedat amb un pam de neu o menys. I en molts llocs s'ha hagut de recórrer a la generació de neu artificial per poder seguir mantenint només les pistes obertes. Les pistes, la resta de la muntanya, doncs, tenia un aspecte de pràcticament sense neu. Per això et dic que els resultats són desiguals. Les estacions d'esquí nòrdic i la de Port del Comte han estat les més perjudicades, i només tres estacions han pogut acabar la temporada. Per què? Doncs perquè són estacions que no tenen el sistema d'inhibició i que segurament, encara que l'hagin tingut, no s'han donat les temperatures mínimes perquè això funcioni. Per tant, aquest és el resultat. Això és el que passava ara, a l'hivern. I per culpa del que ha passat ara a l'hivern, per culpa del que ha passat ara a l'hivern, per culpa de la mala planificació, per culpa del canvi climàtic, i d'això ja ens hem de remuntar, doncs, 20 anys enrere. Per culpa de tot això, tampoc ho hem de personalitzar amb una persona concret, per culpa de tot això, doncs, la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell tanca el regadiu del canal principal de la infraestructura a causa de la falta de reserves d'aigua als embassaments d'Oliana i Rialp, i també per l'estat d'emergència que viu la conca del riu Segre. Es tracta d'una decisió inèdita que suposa, a més, acabar de forma anticipada la campanya de rec a l'abril. A l'abril, quan tot just fa un mes que va començar. Què significa això? Doncs que unes 50.000 hectàrees de cultius de l'Urgell, el Pla d'Urgell, la Noguera, les Garrigues i el Segrià es veuran afectats per aquest tancament, i s'estima que hi haurà pèrdues milionàries. Encara que plogui, els regants no saben si la campanya es podrà reprendre abans del setembre, ja que l'aigua que queda és per abastaments de població, indústria i ramaderia. És a dir, hauria de ploure tant i de manera tan continuada que bàsicament és no viable. Mira, no, millor no la contemplem, aquesta opció. Però clar, si plogués tant i de manera tan continuada, i sobretot a les capçaleres dels rius, dius, home, potser sí que començaria a arribar molta aigua als embassaments. Tampoc ens hauríem de tornar bojos, llavors. Vull dir, potser que la guardem. Però podríem pensar de tornar a obrir el canal. De moment no. De moment no. I tot això porta un trasbals important. Amb la campanya de la fruita aquí al costat, i, escolta, penjada d'un fil. Anem a fer una cosa, mira, marxem cap a peu de notícia. I el que fem és connectar amb el Sergi Tor, que el tenim, doncs, al territori. Sergi, escolta, on estàs?
Doncs som a Miralcamp, localitat a uns 3 quilòmetres de la capital d'aquesta comarca, el Pla d'Urgell, Mollerussa, localitat agrària i una de les localitats de la comarca que reguen del canal d'Urgell. El canal d'Urgell avui ha pres una decisió històrica i ja anunciada, però avui és el primer dia que entra en vigor. No se pot regar del canal principal, l'ha tancat, a causa, tothom ja ho sap, de la sequera i de la falta d'aigua als embassaments principals que subministren el canal. Què significa això per milers i milers de pagesos? Ara ho anem a preguntar amb Àlex Capdevila, pagès aquí de Miralcamp. Àlex, benvingut a Herrera en Cope Catalunya i Andorra i bon migdia.
Hola, molt bon dia.
Bé, tu quantes hectàrees tens?
Nosaltres portem a casa unes 40 hectàrees, unes aproximadament unes 50, i entre tots portem, remenem unes fruita, de tot verdura i hortali i terra campa.
És a dir, ets pagès professional?
Sí, de tota la vida.
Oh, això que ets molt jove.
Sí, massa. A vegades inclús me diuen que m'escapo de l'escola, però no, estic molt content.
Sí, ets un pagès vocacional?
Sí, molt.
Què significa per tu avui ja no poder regar?
Bueno, bàsicament, avui estem al mes d'abril. La veritat és que mai ens havíem trobat una situació amb aquestes altures, de que no hi ha aigua, i ve tota una campanya per endavant, sigui amb el cultiu extensiu i amb el cultiu de fruticultura, sobretot el tema cultiu extensiu, que és blat, de cereal d'hivern, s'ha fet, pues, no ha arribat al cicle perquè l'espiga ja ha espigat abans, i el tema d'aufals i tot aquest cultiu s'haurà de perdre perquè no podrà fer l'última sega, i després el tema blat de moro. El blat de moro ja no s'ha pogut sembrar perquè, clar, és un cereal que al Pla d'Urgell dona molt poder adquisitiu i dona molta feina, i molta gent, pues, aquest any, pues, no podrà treballar. I aquest any, pues, és més radical que l'any passat, ja que l'any passat vam tindre les gelades fortes a la fruticultura. Aquest any ja és un tema més delicat, que és el tema d'aigua. El tema d'aigua, el que ha fet és que ara, justament avui, tanquen el canal, durant 3 setmanes no hi haurà aigua, i esperarem que, si tot va bé, pues, tinguem unes prediccions de cara al maig, que es pugui regar i puguem fer algun manteniment a l'arbre suficient per sobreviure.
Sí, aquí hi ha dues coses. Primer, tu t'aixeques cada matí mirant cap al cel a veure si plou.
Exacte. Si Déu vol i tot va bé, com diu el refran, pel maig cada dia un raig estaria bé, però no ho sabem, esperem que plogui.
Sobretot a la muntanya.
Exacte, a la muntanya el que hauria de fer és ploure més i nevar més a l'hivern, també.
Te pots trobar amb el dilema d'arrencar amb les teves hectàrees d'arbres fruiters, d'arrencar la fruita per salvar l'arbre?
Correcte, podríem arribar a un punt, depèn de quin mes agafem, que si no trobéssim alguns dies dels mesos de mes d'agost no es pogués regar gens, l'arbre podria tindre unes conseqüències molt crítiques, perquè la flor tornaria a sortir, hauríem de tirar la fruita a terra, i les pluges fortes de la tardor el que faria és tornar a florir i enganyaria l'arbre. I llavors això repercutirà una producció de 2 anys.
Estem escoltant la teva veu, una producció de 2 anys, i això de cara al consumidor, ara l'oient que ens està escoltant i que va, doncs, a comprar la fruita i la verdura al supermercat, a quines conseqüències tindrà si això continua, Àlex?
De cara a l'estiu hi haurà conseqüències molt fortes als supermercats i en puestos que ens estan dient que a veure si nosaltres tindrem prediccions, quines prediccions tindrem de cara a la campanya de fruita. La veritat és que ens estan trucant supermercats dient a veure si arribarem als requisits que ells ens demanen, i crec que serà complicat. Tot dependrà de cara al mes de juny i juliol el que passarà, perquè ara bàsicament no sabem el que passarà, perquè les produccions estan començant a la baixa, i esperem que d'aquí un temps, pues, si tot va bé, plogui i tinguem aigua.
I ara, sense aigua, la teva feina al camp quina és?
Ara mateix és substituir, aguantar, fer que l'arbre aguanti i donar el màxim de possible perquè puguem regar, perquè si tot va bé i puguem aguantar, doncs donarem tot el que puguem perquè puguem donar l'abast als supermercats.
Una pregunta personal per acabar. Pots dormir ara tranquil per la nit o no?
No, la veritat és que aquests dies no podem dormir massa bé perquè estem molt neguitosos i l'únic que volem és que el govern de la Generalitat i el govern d'Espanya declarin aquestes zones catastròfiques, perquè això a la llarga hi haurà molta gent que ho passarà molt malament.
Àlex, que pugui recuperar la son, que aquest pronòstic de que hi haurà gent que ho passarà malament no es compleixi i que plogui.
Això esperem, si Déu vol.
Gràcies per estar aquí.
A vosaltres.
És Àlex Capdevila, José Miguel, doncs un pagès més d'aquí de Miralcamp, que crec que ha estat molt, molt gràfic, no? La situació és molt, molt, molt complicada. Avui per primera vegada ja no es pot regar amb un mínim de 3 setmanes i si no plou s'allargarà, perquè el canal d'Urgell ha dit que únicament es subministrarà aigua per garantir el que és l'aigua de boca, evidentment de consum humà, i per la supervivència dels arbres. Això vol dir que es verien obligats, com molt bé ens ha dit l'Àlex, a retirar la fruita de l'arbre d'aquesta collita perquè l'arbre sense fruita necessita menys aigua.
Gràcies, Sergi.
COPE Lleida. Estàs informat.
Això està passant, això està passant en aquests moments. I a més també hi ha reaccions, i és que, per exemple, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i la comunitat de regants del Canal d'Urgell faran front comú per exigir la modernització del rec al Ministeri d'Agricultura. Ho han explicat des de la Generalitat. 25 d'abril del 2023, tancant el Canal d'Urgell. Fa mesos que no plou. Parlàvem amb l'Armando. Dades a la mà, aquí ja no es tracta d'interpretar. Fa mesos que no plou. Ara la Generalitat exigirà la modernització del rec al Ministeri d'Agricultura del Canal d'Urgell. Veieu el que us dic de... Espera, que estem prenent solucions a salt de mata transitant pel costat de la línia vermella. O sigui, aquella línia que quan la travessem és quan ja... Escolteu, a les cases no tindrem aigua de tal hora a tal hora. Aquelles restriccions que poden arribar, que sempre ens enrèiem del tercer món. Mira, escolta, nosaltres obrim l'aixeta i sempre tenim aigua. Aviam, l'aigua pels municipis, hores d'ara, pràcticament està garantida. Pràcticament. Però ja no, ningú et diu al 100%. Al 99%, vale, perfecte. Però ja hi ha un 1% allí que no. Val? Bueno, doncs ara la Generalitat ara diu que sí. Escolta, hem d'exigir... Però si això s'havia de fer fa 20 anys. Fa 20 anys. És a dir, si no haguessin vingut períodes de sequera, perfecte, estaria tot modernitzat, no fa cap mal. Si venen, que ja n'hem tingut, no tan severa com ara, doncs ens haguessin ajudat. I ja està. Sempre anem reaccionant, no quan ja ens ho veiem venir, no, quan ja hi som dins. Quan ja hi som dins. Han fet una reunió a Barcelona, regants i el departament, i s'han dit les coses i han dit que estem davant d'una gravetat extrema de la situació. Perfecte. Aquesta és l'altra. Han hagut de fer una reunió a Barcelona, la podien venir a fer aquí a Lleida, a peu del que està passant, però no, l'han hagut de fer a Barcelona per dir, escolta, sí, la situació és d'extrema gravetat. Val. Darrera setmana del mes d'abril. Han acordat treballar de la mà per aconseguir una inversió imprescindible per garantir el futur del sector. Ara ja no ens comença a semblar tan descabellat, oi? Fer anar els fons Next Generation en lloc de moure voreres pels carrers d'un lloc a l'altre i gastar-nos 1 o 2 milions, per exemple, a la ciutat de Lleida, movent carrils bicis que ja existien, ja estaven ben fets, com el de la Rambla d'Aragó. Espera, que no, que l'hem de moure uns metres més cap al mig del carrer i ens costarà 1 milió d'euros. Ara ja no ho veiem amb tan mals ulls, oi? Que aquests diners els haguessin fet anar per coses que sí que necessitaven diners, com per exemple això, modernitzar el rec, oi? Ara ja tots ho haguéssim entès. Si ens ho haguessin dit al gener, potser encara hagués hagut algú que hagués posat mala cara i hagués dit, no, escolta, anem a fer les voreres amples. que escolta, sóc el primer que m'agrada passejar per un carrer amb una vorera ampla, eh? Però, escolta, si he d'anar uns mesos més o un any més per un carrer amb una vorera una mica més estreta, però m'han de garantir l'aigua, ja sé el que trio, oi? Perquè ara tot això serà un problema de diners. De fet, el Ministeri d'Hisenda ja, davant de l'extrema gravetat, perquè és que ja s'ho veuen venir, ja ho veuen, estem a l'abril, encara no arriba la campanya de la fruita, però és que es pot veure també afectada, ja ha aprovat rebaixar almenys un 25% l'IRPF del 2022 a agricultors i ramaders per pal·liar les conseqüències de la sequera i, bueno, ja que som, doncs, també de la guerra d'Ucraïna. Això és darrera hora, s'acaba d'aprovar. El govern espanyol calcula que al voltant de 49.000 productors catalans es podran beneficiar d'aquesta mesura, que suposarà una reducció de la base imposable al voltant dels 109 milions d'euros. Aquesta ordre, que s'ha publicat, com deia, avui, al Butlletí Oficial de l'Estat, detalla que a la bonificació de l'impost s'hi podran acollir els agricultors i ramaders que tributen pel sistema de mòduls. El text també inclou reduccions específiques pels agricultors, pels sectors, perdó, en situació més vulnerable i persones geogràfiques, evidentment, on tinguin més afectació, doncs més mesures que d'altres. En alguns casos, les bonificacions arriben al 50% de l'impost. El govern espanyol calcula que al conjunt de l'Estat la mesura beneficiarà a 800.000 productors i suposarà una rebaixa de la base imposable de 1.807 milions d'euros. I la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya també ha alertat que aquesta sequera i la falta d'aigua provocaran una reducció de les collites que en algunes produccions pot arribar a ser dràstica, fet que repercutirà sobre els preus de l'alimentació. Quan parlem de preus, automàticament hem de pensar en la nostra butxaca, perquè és que sempre acabarà repercutint a l'usuari final, que som tu i jo que anem a comprar i que a veure com... Ja saps que qualsevol excusa és bona perquè vagis al supermercat i trobis una pujada de preus. Per sectors, parla d'una situació de risc greu per a les collites de cereals, olivera, la vinya, fruita seca, arròs, fruita i també per a la ramaderia i la planta viva. Davant d'això, la federació reclamarà la taula de la sequera que el departament... que la porta el Departament d'Acció Climàtica, que torni a definir línies urgents de suport a les cooperatives agràries i també als seus socis per fer front al descens de la producció i la pèrdua de rendibilitat. Qui li va agafar les glaçades l'any passat i les pedregades de fa dos anys, ara li arriba la sequera. De veritat que és un no parar. No m'estranya que hi hagi gent que abandoni el camp, tot i que sigui la seva passió, perquè és que, de veritat, cada cop és més difícil. Cada cop és més difícil. Avui s'està tancant el canal d'Urgell, el principal. D'aquí uns minuts parlarem amb l'Amadeu Ros, que és el president de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell. Però s'han pogut fer aquestes darreres regades. És allò de, bueno, escolta, ara que baixa aigua, doncs encara no. Provem-ho, a veure quan allarguem més. Per cert, el canal d'Urgell sí que es tanca, però d'aquí 5 mesos, eh? D'aquí 5 mesos. És una mesura que no s'ha... que és inèdita en els 160 anys d'història d'aquesta infraestructura que abasteix a Ponent, a tota la zona de Ponent. Hi ha un altre agricultor de Linyola que és molt jove i que ens explica que ell té la il·lusió de treballar de pagès, tot i que diu que, escolta, és que sense mitjans, que ho veu molt difícil.
La il·lusió hi és, la il·lusió, perquè a casa nostra, bueno, com totes les cases, fa més de... ara tinc 26 anys, des dels 16 anys que treballo a casa, i més que una feina és una passió, i... La il·lusió la fiques, la il·lusió, però clar, si no tens els medis, tampoc no pots sobreviure. Però clar...
Clar, dèiem abans que depèn de la zona. És que depèn de la zona podem arribar a una pèrdua del 80% o més.
Sí, doncs amb 160 anys el canal d'Urgell, això no havia passat mai, i inclús la gent més gran no se'n recorda, en situacions així, i les perspectives són molt dolentes, perquè aquest blat mateix ja està començant a treure l'espiga i si li tallem l'aigua, pues, perdrem el 50 o 60% de la collita. Els que estem regant ara, calculem que un 50% de la collita la perdrem, que estem regant ara, perquè el mes de maig pinta molt malament i no creiem pas que plogui, i els que no hem regat, inclús podríem arribar al 70-80% de la collita perduda.
Ulla, que estem parlant d'unes xifres que no són per prendre-se-les a la lleugera, ni molt menys, eh? Ja sabeu que portem minuts parlant d'aquesta notícia que és històrica, sense voler. No és bona, però sí que és un moment històric i hem de parlar amb el president de la comunitat de Canals de l'Urgell, l'Amadeu Ros. Amadeu, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots.
Amadeu, ja sé que t'enganxem al mig d'aquest dia, que suposo que mai haguéssim volgut que arribés, però que fa setmanes i mesos que veiem que la cosa no millora i que ens portaria al que està passant avui, que és el tancament del canal. Això no s'havia fet mai, no?, i menys amb aquestes dates.
No, però les dades també, tant de Confederació com nostres, amb 70 anys el riu Segre ha fet les menys aportacions que mai. Nosaltres tenim dos canals, el canal auxiliar, que té plena dotació amb 20.000 hectàrees, i el canal principal, que és el que hem tingut que tancar, amb 50.000 hectàrees. Avui les afectacions arriben a unes 15.000 hectàrees, per dir alguna cosa. Aquestes afectacions, si el dia que plogui, doncs a millor se poden disminuir, o sigui, patit una miqueta, poquet, el cereal d'hivern, els sol falsos, perquè hem tingut que prioritzar, tal com marca el Pla Hidrològic de Confederació, guardar aigua pels abastaments, que són abastaments indústries, i pels arbres, pel salvament d'arbres. Ara el nostre objectiu és salvar collites.
Clar. Clar, amb aquest el canal principal, que és el que tanqueu, també hi penja abastament, que és el que deies. Aquest sí que queda, o sigui, el cabal mínim que deixareu transitar pel canal és el que garanteix aquest, bueno, l'abastiment.
Sí, els abastiments i el salvament d'arbres.
I el salvament d'arbres.
Però si estem una mica de sort, que ha de ploure, per això.
Ah,
Si no és al maig, al juny, pues podrem arribar a salvar collites.
Val. Clar, hores d'ara, evidentment, no hi ha...
No.
Per reobertura, no ho farem per... O sigui, no ho podeu decidir per dates, sinó per quantitat de reserves que hi ha als pantans.
Sí, però, bueno, per aquestes dues coses hem guardat aquestes reserves, perquè cap arbre pateixi, per dir alguna cosa, i els abastaments...
Heu parlat, president, amb els alcaldes de la zona.
Sí, ahir el director general va parlar, més que res, perquè hem de seguir tots austers, no? Vull dir, ja no s'hi va a regar carrers amb aigua.
Clar.
Almenys tothom que fiqui les seves restriccions, vull dir, vigilant més que mai l'aigua, no?
Estem parlant amb el president de la comunitat de Canals d'Urgell, l'Amadeu Ros, a qui li agraeixo que ens hagi atès. Ja sé que tenim una agenda tremenda aquest matí i per tant, escolta, gràcies per atendre'ns i escolta, que vagi tot el millor possible.
Correcte, merci. Esperem que sí, Jo sóc optimista encara.
Molt bé, gràcies, Amadeu.
Vale, merci.
Gràcies, president. Sí, la il·lusió o l'optimisme no s'ha de perdre mai, però la realitat... Tampoc. En fi, és una notícia històrica, però negatiu. Tancament del canal d'Urgell, el principal. Els abastiments estan garantits, però com bé heu escoltat el president, escolta, si plogués una miqueteta al maig o al juny, ens aniria perfecte per quedar-nos, per salvar alguna collita. Per salvar alguna collita. Si no, podem salvar els arbres. Salvar els arbres, no la collita. Aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat i aquesta és la que no podem girar l'esquena. I aquí hem arribat, com et deia al principi, com hem començat avui. Canvi climàtic, falta de previsió, falta de fer deures qui els havia de fer. I és que no hi ha més. Aquesta és la realitat, ens agradi o no ens agradi. Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a la 1 de la tarda fem una pausa i de seguida hi tornem amb el migdia de Cope Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía Cope. Estoy ahora mismo en el centro de Madrid. Tenemos 25 grados, aunque la previsión indica que la temperatura irá subiendo en estas próximas horas. Estamos al lado de una terracita donde están abiertas todas las sombrillas y los clientes buscando la sombra, porque al sol mucho rato, la verdad que no se puede estar. De hecho, es el día ya en el que mucha gente ha sacado la manga corta, las sandalias, porque empieza a apretar el calor. Este aumento de las temperaturas lo están empezando a notar hoy, sobre todo en puntos del sur, en Andalucía y en la parte sur mediterránea, también en la región de Murcia. Por ahí es por donde está entrando esta ola de calor africano que poco a poco se va a extender por la península durante toda esta semana. Nos va a dejar temperaturas 10 grados por encima de lo habitual en un mes de abril. Bueno, que en España se alcancen los 40 grados, pues sí, no es nada extraño. Es una temperatura que alcanzamos muchas veces, pero claro, durante el verano o en el mes de mayo, si acaso, en el de junio, en el de julio, en el de agosto, pero que pase en esta semana a finales del mes de abril, pues es algo bastante insólito. El Ministerio para la Transición Ecológica publica todos los martes un boletín en el que recoge el estado de las cuencas hidrológicas de España. Y una de las situaciones más delicadas y a la vez llamativas se da en las cuencas de Cataluña. Este año su capacidad ronda el 26%, mientras hace tan solo un año, en estas fechas, estaban casi al 60. De hecho, por primera vez en la historia se ha cerrado el canal principal de regadío por la falta de agua en los embalses de Oliana y Rialb y por el estado de emergencia que vive la cuenca del río Segre. Unas 50.000 hectáreas de cultivo se verán afectadas y las pérdidas pueden ser millonarias sin saber si esos cultivos se podrán recuperar. La que acaban de aplicar en Cataluña es una decisión drástica, pero por toda España, especialmente en la zona sur, estamos viendo restricciones importantes de riego. La amenaza que la sequía está dejando en el campo español, en la agricultura y en la ganadería, no es para tomarla a la ligera. Hoy el BOE publica una rebaja temporal de impuestos en el sector agropecuario. La medida, según el Ministerio de Agricultura, beneficiará a 800.000 agricultores y ganaderos del país con una bajada mínima del 25% en el IRPF, aunque puede llegar hasta el 50% según el tipo de cultivo. Las ayudas están bien, pero si no llueve o si no se gestiona bien el uso del agua, estas ayudas económicas solo serán un parche que no solventará la situación. Actualmente vivimos una sequía que parece que no solamente afecta a los embalses, sino también a la búsqueda de soluciones. Dicen que nunca llueve a gusto de todos, pero el problema ahora mismo es que no llueve a gusto de nadie. Pues están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y está pasando, Pilar, que no corren buenos tiempos si tenemos un juicio pendiente o si estamos también pendientes de cualquier decisión judicial. Los funcionarios de justicia endurecen los paros a 3 días por semana. Exigen además la dimisión de la ministra del ramo, Pilar Llop. Sus paros se unen a los que en principio tienen previsto realizar a partir del 16 de mayo y de manera indefinida también los jueces y los fiscales. Y el rey don Juan Carlos, el rey emérito, vuela ya a Abu Dhabi, país en el que ha fijado su residencia. Lo hace tras pasar los últimos 7 días en España. Primero en San Senso, en Pontevedra, a bordo del Bribón, el barco del que es patrón, y después a Vitoria, donde se ha sometido a una revisión médica. Y estaba previsto y se acaba de confirmar. Joe Biden, el presidente actual de los Estados Unidos, se va a presentar a la reelección para las elecciones presidenciales del noviembre de 2024. Biden, a sus 81 años, Pilar, que se dice pronto, al igual que Donald Trump con los republicanos, intentará ser el cabeza de cartel de los demócratas en su caso. Y la Fundación Amancio Ortega y Cáritas Española han puesto en marcha la iniciativa Una Vivienda, Un Hogar, dirigida a paliar los problemas de exclusión social provocados por el acceso a la vivienda de las familias vulnerables. La Fundación aportará 15 millones de euros en los 2 próximos años que permitirá mejorar la situación de 15.000 personas que no pueden alquilar una vivienda por la situación del mercado y los elevados precios.
Bien, los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
comienza una jornada de liga con la Champions y el descenso en juego.
Faltan 8 jornadas para que termine el campeonato. Hoy comienza una de ellas con 3 partidos. A las 7:30 Cádiz-Osasuna, con el Cádiz luchando por la permanencia. Y a las 10:00 Betis-Real Sociedad. La Real es cuarta y le saca 6 puntos al Betis, que es quinto. Y a las 7:30 Girona-Real Madrid, con noticia en la portería, Blanca Melchor Ruiz.
Sí, baja de última hora de Courtois, que no ha viajado con la expedición hacia Girona por una gastroenteritis. Le sustituye precisamente el jugador del Castilla, Mario de Luis. Courtois se suma a las otras 5 bajas ya conocidas: Álava, Mendy, Karim, Eden Hazard y Ceballos, en este caso por sanción. El Real Madrid ya está en Girona, está comiendo en estos momentos. Ancelotti presentará esta tarde 5 o 6 cambios en el 11 ante un Girona de Michel, que también tiene 6 bajas para el partido de esta noche, que dirigirá Iglesias Villanueva y con González González en el VAR.
Está hablando Xavi Hernández y acabamos de conocer la lista de convocados del Barcelona para el partido de mañana en Vallecas. Vamos a la sala de prensa del conjunto blaugrana. Elena Condis.
Está repitiendo que todavía la liga no está ganada, pero que la victoria contra el Atlético de Madrid les dio tranquilidad. Distancia significativa, pero todavía tienen que pelear. 4 bajas para mañana en Vallecas. Dembélé y Christensen ha confirmado que ya estarán el sábado contra el Betis. Tampoco estará mañana Busquets por tarjetas, ni Sergio Roberto, lesionado de larga duración. Se mantiene la perla de la Masía, de la cantera, en la convocatoria, Lamine Yamal.
Contamos la jornada en el tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida, 6 minuts i mig per sobre de la 1, dimarts 25 d'abril del 2023. T'estem explicant que avui és un dia històric, no per bo, però és un dia històric, perquè avui tanca el canal principal d'Urgell i tanca el regadiu, amb la incertesa de si es podrà reprendre la campanya abans del setembre. Tanca 5 mesos abans de quan ho hauria de fer, que és el setembre. És una decisió inèdita, amb els 160 anys d'història de la infraestructura no havia passat mai, i afecta 50.000 hectàrees de cultius de 5 comarques de Ponent: Urgell, Pla d'Urgell, la Noguera, les Garrigues i el Segrià. L'aigua que queda és la necessària per l'abastiments de població, indústria i ramaderia, i per mantenir vius els arbres, no per salvar la seva collita. Hores d'ara, això. Hores d'ara. Si plogués al maig i al juny, doncs igual es podria obrir una mica més, igual salvem la collita. Però fixa't al nivell que estem parlant. Si plou, potser, a veure, tal, que estem al... És a dir, que estem transitant pel costat de la línia vermella, i que és que ara, sí, ens agafarem a qualsevol cosa, però no és la manera. No havíem d'haver arribat aquí, ni molt menys. Que és difícil, perquè clar, la pluja és difícil, eh? Si no la tenim, sí. Si s'hagués planificat i s'hagués fet els deures d'una altra manera en els darrers 20 anys, potser avui tindríem els pantans més plens. Quasi t'ho puc assegurar. Quasi t'ho podria assegurar. Però és el que ens ha tocat viure. És el que tenim i aquesta és la realitat. Mira, t'explico una notícia econòmica que tinc aquí sobre la taula. La pensió de jubilació mitjana a Catalunya frega els 1.402 euros a l'abril, segons les dades que ens acaben d'informar des del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. En concret, un jubilat català cobra 1.401,91 euros per sobre de la mitjana espanyola, que és de 1.372,98 euros. En el quart mes de l'any, la despesa de totes les pensions contributives, jubilació, viudetat, orfandat, incapacitat i a favor de familiars, al conjunt de l'Estat, s'ha enfilat un 10,8% respecte del mateix període de l'any passat. Pràcticament estem fregant els 12.000 milions d'euros. Ja ha assolit de nou registres rècords. La xifra equival a un 11,7% del producte interior brut. De la despesa total, gairebé 3 quartes parts, uns 8.700 milions d'euros, és per persones que estan en edat de pensions i de jubilació. Per demarcacions, els jubilats de Barcelona cobren 1.442 euros de mitjana, els de Girona 1.260, els de Lleida 1.220 i els de Tarragona 1.326. Per tant, els més baixos són els de Lleida. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que és el moment en el que parlem de gastronomia, camí cap a 2:15, ja saps que els dimarts toca donar la benvinguda al nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, bones, què tal?
Molt bé. Escolta, darrera setmana del mes d'abril. T'ha de dir beneït, això, eh?
Ja està, estem a la platxeta.
Ja
estem a la platja.
Bueno, a mi em cau una mica més lluny, però...
Sí, ara més per a Lleida, sí, estem a Lleida, sí.
Molt bé, Felip, dic que avui coneixerem el Toni Albiol. Tu de què el coneixes, el Toni, Felip?
Bueno, a part que compartim la mateixa passió, treballem de lo mateix, pues mira, el Toni ha sigut aquest any, porta 2 setmanes, crec que d'aquelles on fire, tothom està supercontent. Jo també, evidentment. Ha sigut millor sommelier de Catalunya 2023 i tercer classificat al Campionat Nacional de Sommelleria a Madrid amb un equipazo que va anar de l'ACS, de l'Associació Catalana de Sommellers. I clar, pues, imagina't, pues, poder entrevistar al millor sommelier de Catalunya i el tercer d'Espanya, pues, imagina't. Pues,
és un luxe, no? No sé si dir-te senyor Toni Albiol, què tal, bon dia?
Hola, molt bon dia. No, sense senyor, els sommeliers són...
Escolta, quan t'han donat els resultats?
Doncs, bueno, a la mateixa competició, el dijous va ser-hi la final, i dimecres van fer la semifinal, i dijous a primera hora doncs van nomenar el top 10 de pràcticament 60 sommeliers que es presentaven de totes les províncies d'Espanya. I dins del top 10, doncs, bueno, l'alegria de que n'hi havia 4 dels 5 que hi anaven a la delegació catalana. I després, doncs, dins del top 10, doncs, ja van dir els 3 primers que disputarien les proves finals.
Bueno. Escolta, i t'has notat diferent el cap de setmana o res, a treballar com sempre?
No, mira, la veritat és que porto 3 setmanes com un boig. Des de l'U de Catalunya, que ja portava 3 mesos tancat estudiant i preparant-me. I després, doncs, pràcticament no he tingut temps de celebrar el Campionat de Catalunya perquè, doncs, bueno, tens una mica aquesta responsabilitat, que no pressió. Jo no em posava pressió perquè, bueno, doncs al final fas el que pots i si entres al top 10 o al pòdium entres i si no, doncs tampoc que ets ni millor ni pitjor. Però bueno, la responsabilitat d'anar a representar Catalunya i intentar fer-ho el millor possible, doncs em va fer que des de pràcticament la final de Reus fins a la final o a la semifinal de Madrid no he parat de preparar-me i d'estudiar, no? Uh-huh. I aleshores, el cap de setmana, doncs, sí que necessitava desconnectar. Estava molt estressat, molt nerviós, i m'he anat a la campinya a França, i he estat per Fogers, i he estat a la zona del Languedoc, una mica tranquil·leta al
que
camp.
Que bé. Home, sí, per treure estrès, nervis i quedar-se un més tranquil i començar a ser conscient de tot plegat. Toni Albiol, primer de tot, on t'estem trucant? On estàs?
Estic a l'Enoteca Divins, a Martorell, que és on porto pràcticament 30 anys guanyant-me la vida venent ampolles de vi.
Uh-huh. Doncs mira, anem a recordar o anem a dir per primera vegada i després ja ho recordarem, la web és edivins.com, comença per E, edivins.com, i allí teniu doncs la plana web on us parlarà d'aquesta enoteca i bueno, on podeu fer compra online també i poder anar a conèixer el Toni, eh? Home, és un bon
punt... Per la compra online tenim una altra plana, que és descorxaibebe.com.
Ah, descorxaibebe.com, que bo.
Sí, la de Divins és la corporativa de l'empresa, i la botiga virtual era Descorxaibebe. Abans eren 2 empreses diferents, però en la pandèmia vam fusionar Descorxar i Bebe en Divins perquè era més fàcil.
Molt bé. Doncs, bueno, des de Divins teniu l'enllaç a Tienda Online i us portarà aquí a descorxaibebe.com. Toni, escolta, tu de petit què volies ser, de gran?
O sigui, t'expliqué això de petit. De petit, bueno, volia ser doncs, com molt nens, moltes coses. No, vaig començar a estudiar electrònica, imagina't, quan vaig acabar el que abans era la EGB, no?
Sí.
Aleshores vaig treure la maestria industrial en electrònica, jo era electrònic. Després vaig fer un màster en direcció d'empreses, volia ser doncs, gerent d'una empresa o tenia aquesta aspiració de, jo què sé, de treballar en algun banc o en alguna cosa. Em vaig fer un MBA, i bueno, doncs al final, quan vaig conèixer la meva dona fa uns 30 anys, doncs amb ella li agradava el cava i bueno, em vaig començar a aficionar, gràcies a ella, amb ella, al món del vi. Arribat al final.
O sigui que estàs en aquest món per amor.
Pràcticament, això sí, això és tal qual, sí, sí. Per amor a la meva dona i per amor al vi.
Clar, però vull dir, a la teva família, de petit, no hi havia tradició, doncs, del món del vi, per entendre'ns.
No, jo sempre explico una mica l'anècdota, que, clar, jo de petit vivia a Cornellà. A Cornellà, doncs, no és zona vitivinícola, però hi havia un elaborador, que es deia Pujol, que feia com un vi escumós gassat d'aquests gran vas, era un vi dolç, d'aquells que et prenies dues copes el diumenge i tenies garantida la migdiada, no? Perquè eren d'aquells que et tombaven. I clar, jo no tenia massa bon record d'aquells vins escumosos. I quan vaig conèixer la meva dona, li agradava molt el cava amb ella. I un dia, el primer dia que em va convidar a casa seva, la seva mare li agradava el cava i tal, i me'n vaig anar, ja vivia a Badalona, me'n vaig anar a veure la Cristina Guillén, que era una mestra cellera de Catalunya, que encara té la botiga a Badalona, i li vaig dir, escolta, em recomana'm un cava. I me'n recordo, em va donar un cava, aleshores cava, era escorpinat, Llopart. I vaig pagar, no sé si 600 peles d'aleshores, jo no havia pagat mai tant per una ampolla de cava. I dic, això què és? I, ostres, i a la nit, quan em va al sopar, la mare, quan el van tastar a casa, vaig dir, ostres, quina cosa més bona. Això sí que m'agrada. El que prenia a casa, que els meus pares, com que era una família molt humil, doncs compraven, jo que sé, el Rondel, el de la Pierre, aquells caves més senzillets i alguns secs i gran vas, no?, dels que t'he explicat abans. I clar, quan vaig començar a tastar el bo, aleshores és com tot, clar, quan tastes el bon pernil, després no t'agrada l'altre.
Totalment. Totalment.
I bueno, vaig començar a aficionar-me ara. Doncs mira, el següent dia comprarem una altra ampolla, després pel dia a dia buscarem una marca, doncs, al millor que sigui més assequible en preu per anar bevent dia a dia. I al final la cosa va anar agafant un volum, i com que m'agradava, jo treballava en una fàbrica, treballava per Planeta fent llibres i fascicles, i els deia als companys, escolta, vaig a les caves i he trobat aquesta cava petitona que fa un cava molt bo, vinga, doncs quan tornis a anar-hi porta'm una caixa. I al final el maletero sempre portava 15 o 20 caixes de cava, semblava, i quan sortien de la feina, allà n'hi havia 300 persones, doncs semblava que traficaven en cava, i amb el maletero els hi venia a caixes. I mira, així de com el que no vol la cosa, doncs la cosa va anar agafant cos. I al final van passar els anys i van prendre una decisió. Escolta'm, això tenim que fer alguna cosa. Muntem una botiga o... I bueno, home, l'any 96 van decidir muntar l'Enoteca Divins a Martorell. Uh-huh. I fins avui, doncs, han passat 27 anys. Ara ja fa un parell d'anys que van celebrar el 25è aniversari. I aquí estem, envoltats d'ampolles de vi, de destil·lats, de cervesa... De...
Home, és una història entranyable, Toni.
Sí, perquè, bueno, és una... La meva dona i jo, la Montse i jo, som persones que ens hem fet a nosaltres mateixos, no? Teníem altres professions, altres feines, però al final, jo ara ho he dit, quan m'han fet entrevistes, hem triat per treballar el que ens agradava. I de vegades he ficat aquesta comparativa en el futbol, que em diuen, això del futbol no queda massa bé. Però a mi m'agradava quan, no sé, el Ronaldinho deia, es que además trabajo en lo que me gusta,
sí,
y disfruto, ¿no? Sí. I jo també ho dic, i per què no? I treballo en el que m'agrada i sóc feliç treballant entre ampolles, entre vins, impartint cursos, veient com s'ho passa la gent de bé, recomanant una ampolla. L'altre dia va venir una senyora a la botiga, diu que no vinc a comprar. Dic, bueno, no passa res, que ho vostè. Diu, vinc a felicitar-li perquè el vi que em va donar l'altre dia va ser un èxit, a la taula et va agradar a tothom. Dic, escolti'm, doncs encara m'ha agradat més això que si m'hagués vingut a comprar la millor botiga o la millor ampolla que tinc a la botiga, no?
Que bé.
Perquè dius, ostres, normalment t'ho diuen al revés. Si m'agrada, ja tornaré, perquè jo sempre dic, ostres, és que els sommeliers de botiga no tenim segones oportunitats, no?
Sí, tens raó. Sí, sí, és allò,
clar,
si m'agrada, tornaré,
si no, no.
Si fas
un mal servei o t'equivoques amb el vi, sempre contra la teva compte de resultats o contra la teva dignitat professional, pots dir, escolti, senyor, ho sento, li canvio l'ampolla, o li negocies o no li cobraré, o li cobraré el 50%, no ho sé, tens eines, perquè aquell client marxi content. Però a la botiga, si no l'encertes, sí que has d'aplicar molta psicologia i has d'anar preguntant o intentant demanar aviam què vol el client, però és que després és una qüestió de gustos.
Sí, 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 totalment.
I anem a tomba oberta.
Toni, entenc que treballeu junts amb la teva dona, doncs.
Sí, per sort, perquè si no treballessin junts, en la llauna que li ha donat els 4 últims mesos, que no han sortit ni a passejar, no estarien ja segurament cadascú per la seva banda, però tinc la sort de que m'entén, de que comparteix l'ofici, la passió, i la veritat és que tinc una família que m'ha recolzat, la meva filla, el meu gendre, que treballa amb nosaltres. Això ha sigut un triomf de tot l'equip, i la veritat estem tots molt molt contents perquè hem empaitat tots per arribar fins aquí, no?
Clar, jo en aquestes alçades de l'entrevista et preguntaria, escolta, projectes de futur, però clar, aquí el Toni Albiol és millor sommelier de Catalunya del 2023, ha quedat aquesta setmana passada tercer millor sommelier d'Espanya. Ens ha explicat tota aquesta, bueno, tota aquesta cursa de fons per arribar, doncs, a muntar el seu negoci i tenir èxit i guanyar-se la vida amb el que li agrada. No sé ets una persona, segueixes sent una persona inquieta mirant allò a mig i llarg plaç per seguir fent coses.
Bueno, aviam, els projectes de futur pràcticament són els mateixos que els de present. És a dir, jo no m'he presentat a aquests concursos per intentar guanyar-los i trobar una millor feina o guanyar més diners, perquè, clar, com que sóc empresari, sóc autònom i tinc la meva pròpia empresa, doncs això és com un transatlàntic que està en marxa i això no es pot parar. Aleshores, el projecte de futur era el mateix que em donava la inquietud de quan m'he presentat als concursos. És ser millor sommelier, ser millor persona, i intentar fer més feliços als meus clients i a la gent que m'envolta. I aquest és el meu projecte de futur ara mateix.
Felip Urbano, suposo que tu ja la coneixies, la història.
Sí. Clar, però és que aquí ara mateix ja no li podem preguntar res més. Vull dir, era sentit que expliqués aquesta història tan meravellosa, que expliqués tot el que se té que fer, no passar-ho malament, no? Sinó estudiar, ser molt constant, estar dedicat només a això per arribar a el que va passar fa 3 setmanes o 2 setmanes a Reus, millor sommelier de Catalunya. Això és felicitats, ja això el primer, ja lo vaig felicitar.
Gràcies.
I després està a Madrid i bueno, pues, dintre del top 10, com deia ell, 4 dels companys de l'ACS, dels secretaris sommeliers, estan dintre, i el tercer ha sigut el Toni. Vull dir que això és el que jo deia abans, al principi, la constància, el sacrifici. I és això, és una persona com el Toni, pues, felicitar-lo i que ara, pues, té tot l'any per gaudir amb la dona, perquè si no al final sí que te farà fora de la botiga i tot. Al final...
Mira, una de les coses que has dit tu sí que voldria destacar, que és l'associació de sommeliers que tenim.
Sí, sempre.
És espectacular. I aconseguir que 4 sommeliers catalans estiguin entre els 10 millors d'Espanya, crec que és un èxit.
Home, això és...
Com a associació, com a col·lectiu, com a tots els que han entrat al pòdium i els que no han entrat, que sempre esteu recolzant-nos i que sempre ens hi trobem a tots els saraos perquè compartim, perquè ens formem, perquè ens aprenem, perquè aprenem. I aquestes iniciatives d'aquesta associació magníficament dirigida per l'Anna, la Natàlia, la Vicky, doncs el Joan Carrion, el Sergi, doncs la veritat és que ens està ajudant els sommeliers a ser millors professionals i tenim una gran sort. Jo crec que si no fos per tot el que n'hi ha aquí de fons, aquests quatre que han arribat dient a lo més alt de l'estat no haguessin estat allà, a la final.
No, sí, està clar que des d'aquí també pues, és això, no? Felicitar a l'Associació Catalana de Sommeliers.
I a tots els sommeliers catalans, perquè jo dic que això és com els castellers. Al final, un aixeca l'aleta, però necessites la pinya, el forre i les manilles, si no, no puixes.
Totalment.
No, si l'altre dia, quan va sortir el resultat, que jo estava pendent des de primera hora del matí, no sé si ho vas ficar tu o lo va ficar la CS, no me'n recordo, o no sé si la Vicky, bueno, és igual. Hòstia, i veure que al top 10 hi ha 4 catalans, dius, hòstia, pues jo el primer que vaig fer va ser una història a Instagram, dentro de los 10 tenemos 4 d'aquí, que ho fico en castellà perquè lo veu més gent, no? Sí. Hòstia, vaig pensar, és espectacular aquest any el que s'ha aconseguit dintre de l'Associació Catalana de Sommeliers, no? Llavors, i a part, pues, després tu tercer, també felicitar, no sé si nos estarà escuchando, a Àlex Pardo, que tenim molta amistat també.
Com sí, l'Àlex. La veritat és que és un sommelier excepcional, el sommelier del restaurant Coque.
De
Madrid, dels Estrelles Michelin. L'any passat va fer segon d'Espanya i aquest any doncs, ha guanyat la final i bueno, no tenim un altre i ho fem amb molt de gust que felicitar-lo per la gran final que va fer. No?
Toni, escolta, una pregunta, per un que no hi entén. O sigui, què et va faltar per ser primer?
Uf, doncs mira, 4 mil·límetres.
4 mil·límetres.
I dius, com pot ser això? Doncs t'ho explico. Jo crec que jo vaig guanyar diverses proves. Jo crec que tenia bastants punts per poder haver guanyat, però vaig tenir una, no sé, entrerrada, mala sort i coses del directe. Estàvem fent la decantació i bueno, fins ara totes les proves les havia fet bé. La presa de comanda crec que va ser la millor, la meva. El servei del cava, del xampany, en aquest cas un escumós anglès, doncs crec que també la vaig guanyar. Lo de més va anar més o menys a la part amb els altres i en aquesta prova vaig perdre 20 punts que van ser irrecuperables. Perquè quan tenia l'ampolla al cistell, em van suar les mans dels nervis i aleshores vaig agafar la càpsula, el vi per la càpsula, per no tacar l'ampolla de suor i no passar-li després al servei als clients l'ampolla en taques de suor. Aleshores, l'agafo per la càpsula i començo... Bueno, primer tallo la càpsula, fico el llevataps, començo a donar-li voltes i normalment les càpsules van enganxades. Però aquesta estava suelta.
Vaya.
I al girar el llevataps em va girar l'ampolla 4 mil·límetres.
I ja està.
I em va dir el president de la taula que no volia anar aquella ampolla.
Caram.
La vaig tenir que anar a buscar una altra, començar el procés i ja no em va donar temps a acabar.
Caram.
Però girar-se, es va girar l'etiqueta 4 mil·límetres, ni mig centímetre, o sigui, es va girar molt poc.
Ja.
Però clar, suficient perquè en diguessin, en teoria els vins tenen pòssit, saps? I cantes per eliminar el pòssit, en el qual no pots remenar l'ampolla.
Val. No,
i aquella se'n va moure, se'n va relliscar aquells 4 mil·límetres.
Per això t'ho pregunto.
Per 4 mil·límetres no hi ha estat campió d'Espanya i no disputarà el Mundial.
Els que no hi entenem, doncs, per saber doncs, què és valor aquí, però clar, estem parlant del millor de tot Espanya, per tant, entenc que s'hagi de fila prim, no?
Ja no, bueno, jo de fet, després la deliberació del jurat va ser molt llarga. M'imagino que per decidir primer, segon i tercer van tenir feina perquè va estar tot molt igualat.
Bueno.
Si, jo vaig preguntar i segurament si hagués acabat la decantació tinc possibilitat d'haver guanyat el concurs.
Molt bé. Doncs escolta, no
tirarem enrere.
Tu preguntava com una persona que no hi entén, no, vull dir, és un gran resultat igualment, només faltaria.
Sí, perfecte. Millor sommelier de Catalunya i tercer d'Espanya, Toni, un altre cop felicitats.
I sabent on dius, mira, això és millorable, perquè a més ho és, que és el que dius, són coses del directe segurament, doncs encara més tranquil·la. Estem parlant amb el...
Estic tranquil perquè no m'han guanyat per golejada.
Correcte.
Un detall.
Correcte.
Aleshores, estic tranquil per això.
Estem parlant amb el Toni Albiol, és millor sommelier a Catalunya aquest 2023 i tercer a Espanya. No sé si s'haguessis classificat per la per anar a Europa si a casa t'ho haguessin passat encara.
Toni, no sé això, hòstia, és veritat, eh?
Bueno, és el Mundial, eh? Sí, ja la següent, Europa i el Mundial. El Mundial segur que val l'Àlex Pardo. Doncs, bueno, això ja hagués superat totes les expectatives. Bueno. Però que ara que hi ha agafat una mica la dinàmica del concurs, doncs tractaré l'any que ve de perseverar i d'insistir i de tornar.
Doncs Felip,
a intentar millorar el que he fet aquest any, que és el que vaig fer l'any passat a Catalunya, perquè bueno, he fet aquest any a Catalunya. L'any passat vaig fer tercer de Catalunya.
Uh-huh. Ah, doncs ja està, Toni. O sigui, l'any passat tercer a Catalunya, aquest any primer, aquest any tercer a Espanya, doncs l'any que ve primer.
Bueno, ja sé com va la cosa. I ara,
això...
doncs, aviam què passa.
Ja està.
Però saps què és el més difícil de tot?
Què?
Més que la final, passar a la semifinal. Que és que n'hi ha 60 sommeliers superben preparats.
Ja. Ja, ja, ja.
I aleshores dels 60 es queden fora 57.
Déu-n'hi-do.
I clar, ser un d'aquests tres és el més complicat de tot.
Ja.
Un cop que estàs a l'escenari, perquè això ho fan en públic i tot, en un escenari allà al Salón de Gourmets, a IFEMA, i un cop que estàs a l'escenari, doncs ja és controlar els nervis, fer el que saps fer i a partir d'aquí, doncs, sí. Et va millor, és pitjor. Si ets millor que els rivals, doncs... guanyes, i si tens alguna relliscada, alguna badada, o mala sort, o ets pitjor, doncs passa el que m'ha passat. Mm-hmm.
Doncs Felip, ja pots agendar per l'any vinent, eh? El Toni i a tota la seva feina la trobeu a edivins.com i també a descorxaibebe.com, descorxaibebe.com, que si aneu a edivins.com, des d'allí accediu a la botiga online. Toni Albiol...
També les xarxes socials que s'han ficat tot el del concurs.
Ah, correcte.
O com a Enoteca Divins, que és la corporativa de l'empresa, o jo sóc Toni Wine.
Molt bé.
Les xarxes socials. Instagram, doncs, Instagram, Twitter...
Toni, que ha estat un plaer conèixer-te i parlar amb tu, eh?
El mateix amb vosaltres, i gràcies per dedicar aquest espai a difondre la cultura del vi, que ens fa molta falta, que ràdios com la vostra i programes com el vostre, doncs, es dediquin a difondre aquesta cultura d'aquest país, que en tenim 11 denominacions d'origen, en la de Cava 12, amb els Corpinat, en els Clàssic Penedès, i som un país de vins i necessitem difusió, i vosaltres feu una gran feina. Moltes
molt
felicitats.
Una abraçada. Gràcies. I enhorabona, Toni.
Gràcies, molt bon dia.
I Felip Urbano, escolta, res més a dir, és que avui jo...
No, res, vull dir, clar, jo estava molt orgullós de tindre avui el Toni, millor sommelier de... Ho torno a dir, ja sé que ho hem dit, no sé si un milió de vegades avui, però ho tornarem a dir sempre, millor sommelier de Catalunya 2023, tercer d'Espanya, per mi, bueno, és això, és que l'havien de sentir amb ell, vull dir, no havien de parlar
d'altres. No, per això et dic, tot un luxe.
Felicitar-lo un altre cop i que la gent passi per la botiga, a Martorell, i bueno, pues, aquesta recomanació, no? Sinó que, bueno, pues, que vagin allà i el que deia ell, hòstia, vull un cava, un Corpinat, un Clàssic Penedès, és igual.
Bueno, deixa't assessorar, que aquesta és la gràcia. Exacte. Si vas a veure el Toni, deixa't assessorar, que l'encertarà segur. Felip, una també abraçada.
Però també volia felicitar el tercer d'Espanya, que és el Manu Rodríguez, que és de l'Associació Catalana, l'Associació de Sommeliers de Còrdoba, que l'han deixat, ja que hem dit els tres, ho direm per si algú està sentint, que no pensi...
El segon.
Els tres. El segon, sí. Però felicitats pels tres.
Home,
i ja
clar,
està.
Evidentment. Felip, una abraçada.
Gràcies, adeu.
Hermanos, hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio. Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Bah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, va, que anem ja directes cap a les 2 de la tarda, per sobre dels 25 o 26 graus ja a la ciutat de Lleida. És dimarts i, per tant, comencem la nostra tertúlia dels polítics, ben acompanyats. Tenim el Xavi Palau del Partit Popular. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Carme Valls, del PSC. Carme, bon dia.
Hola, bon dia.
Ignasi Amor, d'Esquerra Republicana. Ignasi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Ens falta més que jo que sé, eh?
Però que... avui que ve ell no ve el Sergi.
Deixa, sembla el coll,
espera, espera.
Això.
Ah, vale.
No sé si us ho heu parlat, eh? No, jo, bueno, no ho sé, no m'ha dit res, el Sergi.
No.
Maria Borrell, de Ciutadans, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I Joan Ramon Castro, de Junts per Cat, què tal? Bon dia.
Doncs molt bé, molt bon dia.
Bé, avui, si em permeteu, anem a traspassar fronteres municipals, perquè estem vivint una jornada històrica, no per a bo, però reitero, que se n'està parlant molt i a risc de fer-nos pesats, insisteixo que la situació, a vegades des de la ciutat, no es percep tan crítica com és, però avui s'està tancant el canal d'Urgell, el principal, amb una, bueno, amb una mesura que no s'havia dut a terme mai en els 160 anys d'història d'aquesta infraestructura, una mesura que afecta 50.000 hectàrees, que afecta 4 comarques i que pot ser o no el preludi de més restriccions a d'altres canals o a d'altres abastiments. Es deixarà un abastiment mínim pel tema d'indústria, poblacions i per salvar els arbres. No per salvar la collita, per salvar els arbres. Si plogués, es podia augmentar una mica i llavors parlem-ne de a veure si se salva la collita. El tema de cereal està pràcticament perdut, si no el 100%. Doncs parlem d'afectacions del 70% per amunt. I aquesta és la realitat que viuran a partir d'avui, doncs, les pageses i pagesos d'aquestes 50.000 hectàrees. Per això us deia que anem a transcendir a l'àmbit municipal de Lleida. No, ja ho sé, no exactament, perquè el Segrià també toca i el Terme també, però de vegades des de la ciutat aquestes coses es veuen diferents, Joan Ramon?
Sí. El canal d'Urgell també rega part del nostre municipi, sí. Però sí que és veritat que això ens ha de fer reflexionar molt i moltíssim. Nosaltres a Lleida tenim la gran sort de que ens abastim d'aigua de boca d'un altre vessant.
Sí, que ja ens han dit que està relativament bé, dins del malament que està tot, eh?
Està tot malament, però tenim la gran sort de que la tenim garantida. A veure, nosaltres ens abastim del pantà de Santa Anna i a tota la seva conca, doncs tots els pantans tenen una capacitat de 1.000 hectòmetres cúbics. Ara per ara, abans del desglàs, estàvem en 400 hectòmetres cúbics, eh? Uh-huh. És malament, faltava el desglàs, que el desglàs no havia de pujar molt, se pensava sobre uns 60 hectòmetres cúbics, però tot el que és la ciutat de Lleida d'abastiment d'aigua de boca, durant tot un any en gasta 10 hectòmetres cúbics, o sigui que la tenim garantida. Això no vol dir que l'hem de malgastar, no vol dir, O sigui, estem justets, perquè també hem de pensar que s'ha de fer... també se rega, des d'aquest canal, però sí que tenim abastida l'aigua de boca, això sí, però ens ha de fer reflexionar molt que és una cosa tan excepcional de fa 160 anys i que passi ara. Això ens ha de fer reflexionar moltíssim, sobretot amb infraestructures que s'haurien de fer, com hem de gestionar l'aigua, ens hauríem d'emmirillar amb la gent com d'Israel, sobretot, que tenen molt poca aigua i fan uns cultius molt extensius i hem d'anar mirant cap aquí, i sobretot la consciència de la gent. Aquí a Lleida hem tingut la gran sort que era aquest bé tan preuat que és ara, l'hem tingut molt suficientment i no n'hi hem donat el valor que realment té, i doncs l'hem anat desaprofitant i hem regat a manta i hem fet autèntiques barbaritats amb l'aigua, i ara que ens falta, ara tots no siguem les mans al cap. I és veritat, doncs hauríem de fer reflexionar el que hem fet i el que hem de fer, també ho hem de reflexionar.
Maria Borrell.
Mira, és un tema que molt preocupant, molt alarmant, del nivell de sequera que tenim, que patim i que patirem, i malauradament el que tu has comentat, no, a l'inici d'aquesta tertúlia, que s'hagi hagut de tancar, que no s'havia tancat mai a la vida, el canal d'Urgell, doncs és una dada prou rellevant, no? Perquè tots a nivell global prenguem consciència de que tenim l'aigua, però l'aigua és un bé limitat també, escàs, encara que aquí el canal de Pinyana, doncs, bueno, ho deia el JR, no?, de que no estem afectats a la ciutat de Lleida, però és que tenim aquests, gairebé són, me sembla que són 70.000 hectàrees de cultiu, entre 50 i 70.000 hectàrees de cultiu, i bueno, la tot el que és el, aquest any, el tema del, del secà, la collita de secà està perduda, ja ho estan dient tots els pagesos,
sí, sí,
està completament
sí.
perduda. Llavors aquest és un gran problema perquè també amb el tema de la pagesia, no, que jo estic més posada, bueno, amb el tema de les PACs, etcètera, etcètera, doncs els pagesos aquest any, entre les PACs, entre les despeses que han hagut de fer, que van haver de fer al seu moment, no, per tot el que és igual, plantar, tirar bono, amb el preu del, dels combustibles, totes aquestes qüestions, aquestes inversions que fan els pagesos que evidentment pues, aquest any, si a sobre no, no poden collir, ja serà el descalabro, no? Perquè el pagès no viu amb una collita i pot viure durant 5 anys, perquè abans potser sí, però ara, ara ja no, els preus estan molt ajustats, hi ha tot un problema amb el tema dels preus també, i bueno, pues, aquest és un gran problema. A partir d'aquí, bueno, mesures, evidentment, seran de prendre, també mesures a nivell municipal, jo crec que no estaria malament que es fes un ban per part de l'alcalde, avisant del problema que tenim, de la sequera, i invitant o convidant, no, a la reflexió de tots els ciutadans i almenys anunciar quines mesures són també les que la ciutat de Lleida intentarem establir per estalviar aquesta aigua amb tot el que seria els recs de, bueno, els parcs, els jardins, la neteja urbana, etcètera, etcètera, etcètera.
Fixeu-vos que heu ficat sobre la taula el tema d'infraestructures que s'havien d'haver fet, modernització i l'ús que en fem a la ciutat per de no boca. Ignasi Amor.
Bueno, al final jo crec que la reflexió que s'ha de fer, la primera reflexió que s'ha de fer és que farem amb la pagesia del present i del futur, no? Vull dir que és perquè al final és l'alimentació la que està en joc, és l'alimentació de moltíssimes persones i de quasi ben bé tota la ciutadania de tot l'any. Per tant, una reflexió de cap on volem anar amb la nostra pagesia, i aquí entre tot, els preus, com els exprimim, etc., i tota aquesta cadena alimentària que tenim. Semblava que aquesta qüestió de l'aigua, que no arribaria mai, no? Que sempre tindríem aigua, que, i que el cicle doncs, de la pluja i del desgel, els pantans els tindríem plens sempre, i no hem mirat ben bé que aquest problema el tenim avui en dia. Vull dir, és ja, i el tenim, i per tant aquesta reflexió també cal fer-la, i s'haurà de fer mesures urgents per a pal·liar la situació, per ajudar als pagesos i a les pageses que aquest any ho perdran tot, i sembla que estem en aquest cercle, no? Si no és una pedregada és l'aigua, i si no és l'aigua és un... sí, és una altra cosa, i per tant és greu, no? Perquè la veritat que al final doncs, les ciutats han anat creixent doncs, en parcs, en jardins, en camps de futbol, etc., doncs, amb el rec que s'ha fet de forma potser doncs, desmesurada i mai s'ha tingut ben bé en compte amb aigua de boca o amb aigua de, que no sigui doncs, potable, no? D'algun canal o el que sigui, i ara haurem de fer mesures urgents per aquest estiu ja. Vull dir, per tant, tindre la màxima cura doncs, de l'aigua i del que gastem. I
regidor, a hores d'ara perilla l'obertura de les piscines a la ciutat de Lleida?
No. Vamos,
això va ser
el decret,
això va ser, sí, però bueno, al final tot decret cadascú troba coses bones, i vamos, si no ens deixen omplir aquí les piscines municipals dels pobles de la ciutat de Lleida, jo crec que abans s'ha de tancar les piscines dels hotels que tenen el mar a 5 minuts, si ha per posar un exemple, perquè nosaltres hi ha una qüestió que no tenim un mar, vull dir que no tenim platges a 10 o a 15 minuts doncs per anar-hi, per tant.
Bueno, estem a la darrera setmana d'abril, però les coses són canviants, però a hores d'ara, almenys...
No, i més les temperatures, estan... és que estem a 25 d'abril i sí, ja tenim 30 graus ja, o sigui que...
Bueno, sí, el problema és que aquesta setmana farem una altra vegada rècord de temperatures d'un abril dels darrers 80 no sé quants anys.
No, i al final jo crec que hem de ser conscients, no obrir les piscines dels pobles, per posar un exemple, la contrapartida que és, que la gent compri piscines i se les instal·li als balcons i això des de plàstic, etc. Jo crec que les piscines municipals són centre neuràlgic a l'estiu, de poder refrescar-se la gent.
Carme Valls.
Bueno, jo crec que sobre el tema de la sequera moltes coses a dir, no? Aquest divendres tenim ple i des del Partit Socialista s'ha presentat una moció a l'espera, esperem que tots els partits ja estiguin d'acord, perquè és una moció de mesures per mirar com des de l'Ajuntament de Lleida s'intenta ficar remei amb aquesta sequera, no? Com per exemple fer un pla contra la sequera, entre altres, no? Però jo crec que a part tot això va molt més enllà, no? Jo crec que és d'aquelles coses amb les que totes les institucions nos hi hem de ficar d'acord, no? Ajuntaments, Generalitat, Estat, Unió Europea, etc, etc. Ahí estava, explicava abans, no? Ahí estava el Consell del Mercolleida, on hi ha gent del món de la fruita, gent del món del farratge, gent del món dels animals, bé sigui boví o bio caprí, i la veritat és que el senties parlar i t'agafava com una mica d'escalfred, no? Perquè estàvem parlant de que, per exemple, el tema dels farratges, sí que és veritat que, per exemple, amb tema de fruita s'ha avançat molt, amb el tema del rec del gota a gota, però amb el tema dels farratges estem molt lluny, i el tema dels farratges no oblidem que és aquella matèria prima que després donarà de menjar als animals, no? Venim també després d'un parell d'anys on les companyies elèctriques doncs, han fet un ús abusiu de l'aigua, per tant, aquest any ja ens vam trobar els pantanos més buits de lo normal, i per tant jo crec que ens enfrontem. També és curiós, no?, que prenguem mesures sobre el canal d'Urgell quan una part d'aquest canal d'Urgell dona aigua al Segarra-Garrigues, no? I sense embargo el Segarra-Garrigues no se n'han pres mesures encara. És veritat que venim d'uns anys d'aquells...
Encara, que és la paraula.
Eh? Encara, sí. Però també venim d'uns anys on aquells espais, aquests cultius de secà s'han transformat en cultius de regadiu, i ara resulta que haurem de fer a la inversa, no? Aquests cultius que hem transformat de secà a regadiu, no? Tots recordem el camí de la platja, no?, que passa per Flix, Maials, etc. Fa no poc enrere era tot cereal i ara és tot fruita. Per què? Perquè per allí passa el Segarra-Garrigues, no? Llavors, ara, a lo millor, hem de revertir aquest tipus de cultius, i tot això, doncs, bueno, hem de començar a ser molt conscients de què és el que passa. Ahir o abans d'ahir sortien les xifres dels hotels, de l'ús que en fas de l'aigua. I clar, és que em fan ús 5 vegades per persona, 5 vegades més que jo. Doncs, bueno, a lo millor hem de començar a fer límits. No, basta amb aquell paperet de deixi la tovallola al terra quan no la vulgui o la deixi penjada, no? Igual no és suficient amb això, no? Bueno, doncs haurem de començar a prendre mesures d'aquestes que fa anys enrere no ens en havíem ni imaginat. Mm-hmm. Doncs, bueno, és el moment. Però jo crec que també és el moment de que des de l'Ajuntament hem de començar a ficar mesures. Jo torno a dir que ojalà aquesta moció que es presenta el divendres, doncs entre tots siguem capaços d'arribar a un acord i sigui un bon inici per ficar mesures contra aquesta sequera. No?
Xavi Palau.
A veure, el regidor Castro, que crec que ho explica bastant bé i la toca bastant. Des del punt de vista del subministrament d'aigua a Lleida Capital, no tenim problema, a fi efectes, que els municipis ens alimentem d'aigua per dues vies, o conques internes o conques externes. I nosaltres, concretament a Lleida, ens alimentem principalment d'una conca externa que depèn de la conferència hidrogràfica de l'Ebro, i en aquest sentit, doncs, el subministrament d'aigua de boca a Lleida, com ho ha dit el regidor, està degudament garantitzat. Mesures que s'haurien de dur a terme a fi efecte de prevenir els riscos que passaran en un futur. D'entrada s'hauria de convocar, i ho he dit per activa i per passiva, la taula agrària, que a la vegada pot convocar la taula de la sequera, que és una figura jurídica que està contemplada des del punt de vista per part de la Generalitat i que no s'ha convocat en 40 anys. Aquesta taula tindria que servir per posar tots els agents implicats, afectats, a fi efecte de buscar solucions consensuades en tot el territori. Segona, se n'ha parlat de la modernització dels recs. I tercera, que és un element clau que sí que es pot fer des de l'Ajuntament, és una ordenança d'aprofitament d'aigua. Hi ha alguns ajuntaments que ja estan avançant des d'aquest punt de vista. Per tant, aquestes són mesures que es podrien aplicar de forma pausada i immediata, però evidentment també és cert que des de l'Ajuntament, que sí que s'han de prendre mesures, campanyes de sensibilització i d'altres, al final el projecte és transversal, perquè no podem ser Lleida ciutat una illa de la resta de Catalunya o de la resta de l'Estat. Per tant, des d'aquest punt de vista, crec que les mesures a prendre tenen que ser molt més de calado. I pot ser una de les mesures que pren l'Ajuntament, i això el senyor Moro ho dirà, és, bueno, no subvencionem a l'AEM i, per tant, deixaran de jugar i, per tant, no tindrem camps de futbol. Per tant, potser és una de les mesures que podrà aplicar aquest govern de la paeria, com que parlava dels camps de futbol i de les piscines a 5 minuts de la platja, potser vostès el que volen és eliminar l'esport femení de la nostra ciutat, senyor Moro.
Mare meva, quin nivell?
No, el nivell és vostè, que fa moltes setmanes que li preguntem. No,
ara sí que m'ha desquadrat, perquè és molt hàbit el senyor Xavi Palau, que estem parlant de l'aigua, i s'ha anat cap a l'AEM, al seu terreny.
Vostè va parlar d'estar de gespe, doncs li pregunto.
Però bueno, estem en temps de campanya, i la veritat que... Però bueno, mira, doncs... Jo ho sento molt, Xavi, però bueno...
Però com que fa setmanes que li hem preguntat aquí des de l'últim dia...
Ets un nivell molt bo. Però bueno, i la veritat que doncs, en tema doncs, de l'aigua, doncs, els camps de futbol, doncs, també, que hi hem preguntat cada quan i com, perquè al final, tot i que tinguem el rec garantit a la ciutat de Lleida, hem de ser ètics, i hem de ser coherents, no? I hem de doncs, demostrar que camps de futbol, o parcs i jardins, o la neteja dels carrers, o un llarg, etc., tot i que ho tinguem doncs, garantit. Per tant, el que ha dit doncs, la Carme, a mi m'ha semblat doncs, molt interessant, no? Vull dir, aquella estadística que va sortir que una persona d'un hotel de 5 estrelles doncs, estava 5 o 6 vegades més que una persona, i sembla ser que sempre, no? El qui té diners o el qui té un marge doncs, econòmic alt sempre pot fer més del que no fan els altres, no? I per tant, aquí s'ha de ser molt...
Quants hotels de 5 estrelles tenim a Lleida Ciutat, senyor Amor?
Ara estava parlant d'una enquesta que va sortir...
No, però és que vostè parla d'una... Però a nivell de Lleida, quants hotels tenim de 5 estrelles?
Doncs en tenim un.
Ah, per tant, no és el problema els hotels de 5 estrelles a Lleida Ciutat la solució.
És que... això també és com el bufet lliure, ah. Vull dir, també mengem més del que hauríem de menjar, perquè com que, escolta, no
és tot, al final va tot,
amb un hotel no et cobra tots litres.
És una mica l'efecte mariposa, no? L'efecte mariposa.
Us vull dir una cosa, perdó, i ara li dono la paraula a la Carme Valls, que me l'havia demanat. Una reflexió, que a més més d'un oient me l'han enviat i que jo mateix també l'havia fet. Parlo de la classe política, no de vosaltres, eh? Classe política en general. Classe política perquè al final són els qui decideixen què es fa i què no es fa. Tinc la sensació de que, tot i que siguem conscients de segons quins problemes, al final acabem actuant quan ja, o sigui, no quan ja ho veiem a prop, no, quan ja hi som dins. M'explico. Avui escoltava una comissària europea que parlava de que ara, corrents i de pressa, hem d'invertir en la generació d'energies renovables a causa principalment del tema d'Ucraïna. No pas del problema de l'escalfament global, que crec que és el gran problema, i aquest sí que fa 20 anys que ens l'estan avisant, però fins ara, doncs escolta, bueno, hem anat fent i ja està, però clar, ha arribat això d'Ucraïna, s'ha disparat tot, i anem a buscar maneres d'abastir energèticament Europa des de dins, però no depende de fora. És un exemple, val? Tema de l'aigua. Ara ja no és que ens veiem les orelles al llop, és que ja hi som. Llavors, ara sí, anem a buscar infraestructures, històries i tal. Fa molt temps que ens estan avisant de que cada cop plourà menys, etc, 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 no? Sí. I no s'ha pres cap decisió profunda. Parlo, insisteixo, classe política perquè són els que acaben prenent decisions. No parlo de cap partit concret ni de cap institució concreta, parlo en general. Carme Valls.
No, jo volia fer un comentari.
I Joan Ramon Castro.
Un parell de comentaris. Em sembla una mica egoista pensar que els hotels de 5 estrelles de la resta d'Espanya, d'Europa, no ens afecten de manera directa. Perquè, evidentment, els hotels de 5 estrelles o de 4 estrelles o de 3, que no és important el nombre d'estrelles que tenen, sinó la quantitat d'aigua que s'utilitza per persona que en fa ús d'aquests serveis. I, per tant, a Lleida en tenim un, però en podríem tindre, però el problema és o creus que no ens afecte el munt d'aigua que es pot gastar a Barcelona?
Com les fugues d'aigua que hi ha, per exemple, a molts ajuntaments.
Sí, sí, sí. Bueno, a la moció la podràs
Perdó, votar. Creieu que és culpa de l'hotel de 5 estrelles o de les persones que hi van?
No, de les persones,
Doncs és un problema d'educació, al final.
Però jo dic que aquells petits canvis, no? Quan parlem sempre del tema del reciclatge, de la sostenibilitat i tal, no parlem de grans canvis, parlem de petits canvis, i aquests petits canvis venen per moltíssimes coses. Evidentment que amb el tema de la sequera s'han de fer moltes coses. Ara parlàvem d'aquesta taula de per parlar sobre el tema de la sequera. Jo crec que Mercolleida doncs seria que represente a tot el tema agropecuari de Lleida, doncs seria un bon espai doncs per tractar el tema de la sequera igual que el d'altres, no? Però està clar que el tema de la sequera no és un tema que afecti de manera individual, sinó és un tema que ens afecta de manera col·lectiva, a tots. És igual si el Segre passa per Lleida o si passa per... És igual, ens afecta a tots. Ens afecta, és igual si nosaltres tenim aigua, si el meu veí no en té. Però què és això?
Joan Ramon.
Doncs tenies molta raó que la guerra d'Ucraïna i la pandèmia han tret a la llum moltes de les nostres vergonyes i ens han deixat una mica... per dir-ho clar, amb el cul a l'aire, amb certes coses. I ara ens estem donant compte que hem desaprofitat molt l'aigua durant molt temps i ara venga de pressa córrer a fer infraestructures i a fer moltes mocions, si és necessari, i a fer normativa, com diu el Xavier Palau. Però no ens hem d'oblidar, que el que dius tu, el problema és el canvi climàtic, perquè el 2019 vam tindre dos tormentes molt, molt, molt fortes, que era el Dana i el Glòria, en el qual teníem els pantans a vessar. I d'això no ens en recordem. Ara ens en recordem que no tenim aigua, però és que el 2019 no s'estàvem ofegant. I el problema és el que estàvem dient, el problema és el canvi climàtic. I si no hi fiquem mesures en aquest canvi climàtic, doncs un dia ens ofegarem i l'altre dia tindrem...
Això ho hem dit, que serà tot més extrem.
Sí, sí, sí. Però també volia treure el tema que digue, que ha apuntat el Xavi Palau, que serien les infraestructures que depenen directament de l'Ajuntament, dels ajuntaments, i que tenen fuites de, històriques, fuites històriques, perquè les infraestructures que se fan en aquesta ciutat, bueno, en totes les ciutats encara tenim la costum de ficar la canonada i fer l'obra civil per damunt, doncs encara doncs, tenim aquestes fuites que no tenim controlades i que no fa gaire, em sembla que jo ho vaig dir un altre dia, doncs en les obres que s'han fet d'adequació del paviment a, les, a la zona de Blondel vam trobar una vàlvula que no se sabia en qui abastia, però tenia pèrdues i era la, la deformitat que tenien les rajoles aquestes, doncs eren a causa d'aquesta inundació o aquestes pèrdues, aquestes fuites que teníem en aquesta vàlvula. És veritat que tenim fuites, però l'Ajuntament, un Ajuntament com el de Lleida, si hagués de reparar o restaurar totes les canonades que tenim, no tindríem prou pressupost en tota Lleida, en tot el pressupost no tindríem la possibilitat de fer aquest canvi de canonades. I sí que és veritat que des del govern de la Generalitat ha dit que es faria una línia d'ajuts de 50 milions d'euros, però és que en 50 milions d'euros, en 50 milions d'euros que no tenim ni per canviar les canonades d'aquí de Lleida.
Jo crec que... De totes maneres, tu, Joan Ramon, em parles sí. de per fer-ho ara. Jo et parlo no, que això es podia fer els darrers 20 anys.
És que això s'havia d'haver fet. Això s'havia d'haver fet. I és el que he dit, És el que he dit, que no tenim una memòria històrica. Estic dient que fa 4 anys ens estàvem ofegant i ara ens estem morint. No?
Ja n'he dit canonades a Lleida de 40 anys.
Ens queden, sí, per això t'he dit. Per això t'he dit que aquestes canonades...
Maria Borrell, que a l'Ignasi li he de fer una pregunta, ja sap quina.
Jo volia fer una intervenció amb dos sentits, no? Perquè ara estava comentant el JR tot el tema de les inversions que s'havien d'haver fet, és el, i arrel també de lo que tu comentaves, Ricard, no? Que malauradament la política sempre va per darrere de la realitat, igual que moltes vegades les lleis, que van per darrere sempre de lo que és la realitat social, i perquè no s'ha invertit, o sigui, cal un gran pacte nacional de l'aigua, quan dic un gran pacte a nivell de l'Estat, d'Espanya, perquè és indubtable, no? que s'han de prendre mesures. La pregunta següent seria... quan s'ha destinat a investigació a I+D+I, per exemple, amb el tema de cultius alternatius o cultius que necessiten menys consum d'aigua, perquè això està experimentat a d'altres països, per què no s'ha invertit en fer bases de captació d'aigua al costat de tot el que serien les finques agrícoles, com s'ha fet a Itàlia? Si visiteu Itàlia i veureu que hi ha una quantitat d'embassaments fets perquè si hi ha mancança d'aigua es pugui regar. I a més és que justament aquesta setmana que estem parlant amb el tema de la calor, amb el tema de la manca d'aigua, amb el tema del tancament avui del canal d'Urgell, doncs, bueno, que també hagi sortit aquesta notícia, no?, de la sindicatura de comptes que estableix amb 300 milions de sobrecost el tema de les obres d'infraestructura del canal precisament d'Urgell, una infraestructura que ha costat més de 2.000 milions d'euros i que tingui aquest sobrecost i a més que es va comprometre la Generalitat, no?, a finançar en aquest cas el 50% de part dels regants, perquè no hem d'oblidar que al regant li costa entre 1.500 i 3.000 euros el rec d'hectàrea, evidentment en aquest segon, si haguéssim de fer un segon rec, ara està tancat, ara oblidat, seria a més incrementar-ho amb un 10%. Per tant, jo vull trencar una llança en favor de la pagesia, no?, que al final el pagès és sempre qui rep, en aquest cas que ha de financiar, que ha de pagar de la seva butxaca, quan realment aquest any no podrem ni collir, no podran ni collir.
Arribem a les dues. Ignasi Mor, tu t'imagines un camp d'esports ple amb un partit AM femení, Futbol Club Barcelona, amb Alexia Putellas, Mapi León jugant aquí? Doncs això pot passar. Sí, pot passar. S'han empenyat les jugadores de l'AM a seguir guanyant partits i tenen la possibilitat de pujar a primera divisió bastant, bastant a la mà. La situació amb la M femení és la que és, ja la vam explicar, i tota aquesta història. Vull dir, no anem ara aquí de si qui menteix, qui no menteix, si m'ho vas dir, si no m'ho vas dir, si va ser per escrit o si va ser verbal. Jo, per buscar solucions, hores d'ara, anem directes a les dues. Ignasi, et pots comprometre a... Escolta, sí, vaig a trucar al president de la M i a veure si ho reconduïm.
I a veure, al final, escoltem, la temporada de l'AEM ja dels últims anys estan sent extraordinàries i sí, no? Vull dir, al final fa temps que parlem, no?, de poder celebrar un partit de l'AEM al camp d'esports. El que passa és que sempre s'ha de buscar quin partit, no?, quin partit, perquè no et juguis o perquè no fallis o perquè tal, perquè al final sempre hem dit que l'AEM juga molt còmodes al seu camp.
No,
per dimensions,
és un fortí,
etcètera,
jugar a casa.
I és un fortí, no?
Però jo et parlo del tema,
per tant,
pressupost, ara.
Nosaltres sempre busquem recursos de tot arreu, i més amb esport femení, perquè aquest govern ho ha demostrat, que ha donat molts recursos econòmics i més que s'han de donar encara a l'esport femení per igualar-lo a l'esport masculí, i no sols recursos econòmics, sinó que també hem fet canvis d'horaris, perquè des de fa molts anys els nois sempre han tingut l'avantatge d'entrenar a les hores bones.
Que arribem a les 2, Ignasi. Te pots comprometre a seure't i dir, escolta, a veure...
Jo no em comprometo mai a res. Nosaltres amb el president de l'AEM sempre hi parlem, i sap que tant un com l'altre tenim la porta oberta per a trobar-nos i per a parlar sempre.
Però arribar a una aportació similar a la de l'any passat?
Jo això no puc assegurar, i menys en temps de campanya, sinó que sempre busquem recursos per les coses que són necessàries i bueno, són prioritàries, i l'AEM està fent una temporada excel·lent.
Sí, sí.
Ara fiques un tema sobre la taula, Ricard, clar, que hauríem de fer aquí.
No, ja ho
perquè,
sé.
Claro, però
ja
és normal, no?
Ara estem a les dues, claro. Escolta.
No, perquè bueno, potser el Xavi doncs barrejarà peres amb pomes,
Ignasi,
que no és expert.
Joan però... Ramon, Carme, Xavi, Maria, com sempre, un plaer. Gràcies.
Igualment.
Adéu-siau.
Adéu.
Sí, ja sé que ens quedem sense temps. Soc el Ricard Álvarez, són les dues. Demà hi tornem 12:20.